Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui a les portes de Sant Jordi us presentem dues novetats editorials d'autors vilafranquins. Comencem amb l'assaig L'alè de Dionís, del filòsof i musicòleg vilafranquí Joan Cuscó, publicat per l'editorial Neopàtria. Joan Cuscó, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A L'alè de Dionís dius ja de bones a primeres, és una declaració d'intencions, que vi i cultura s'entrellacen en el nostre bagatge cultural. I a continuació proposes aquest recorregut tan especial per tots aquells àmbits que has anat trobant, que n'estan impregnats, que són moltíssims.
Sí, una miqueta la idea era aquesta, no? És a dir, perquè a vegades parlem de cultures del vi i no parlem de cultures del whisky, no? Doncs, evidentment, què vol dir cultures del vi i tot el que impliqui? Aleshores, anar esgarrapant, a veure què apareixia, no només perquè el vi té una història molt llarga des de la humanitat, no? Sinó perquè el vi està en molts llocs, està des d'un acte religiós fins a la taverna, no? I tenim estacions científiques, per tant, vol dir estacions enològiques, que fan ciència del vi. Tenim cellers, tenim caves, tenim les botigues de tast, tenim el vi amb l'alimentació, el vi amb la salut, i per tant és com un marc molt ampli, no? Que era el que m'interessava, no? Des de l'agricultura fins a la ciència i des de la cosa més concreta enològica fins a les arts, no? Tot aquest ventall, que són com els quatre àmbits, no? De dir què vol dir cultures del vi, aquesta era la pregunta bàsica. Aleshores, a partir de capítols molt concrets, sí que hi ha un recorregut cronològic, però bàsicament és un recorregut també cap a de les coses més concretes, com pot ser plantar la vinya i el paisatge, fins a la cosa més abstracta, finalment, que és l'art o és la reflexió sobre la imaginació, la consciència, no? Tot aquest ventall ampli és el que, sí, el que he intentat acotar amb els capítols molt curtets.
Com que has començat amb aquesta analogia amb el whisky, et faré una pregunta. El whisky impregnaria d'aquesta manera tota la cultura,
no,
com ho fa el vi?
No hi ha cap altra beguda que es parli en aquest sentit, no? No té cap altra cultura, té aquest bagatge tan ampli i aquesta presència tan constant i tan variada, no? Que va des de lo religiós fins a la taverna o des de la ciència fins a les arts. No n'hi ha cap, ni una. I tampoc l'aspecte social, no? La sociabilitat que nosaltres vinculem al vi, doncs és una cosa que tampoc tenen la majoria de begudes, no? Si veiem les sèries nord-americanes, no? El whisky es fa sol a casa quan arribes després de la feina, no? Però no vas... Alguna vegada hi ha alguna sèrie a fer-lo dos, no? A la barra del bar. Però és una cosa que no té aquest element social que sí que té el vi. Qui beu sol, evidentment, és l'alcohòlic, no? És la persona que ja té l'accés. En canvi, la de més gent sol beure en sociabilitat, no? I des dels grecs que l'associem, no? Els banquets, els dinars, els tastos, no? Són sempre elements de compartir. Compartir coneixements, compartir menjar... Per tant, sempre, aquest element no és en totes les begudes alcohòliques. És molt específic del món del vi.
Són capítols curts i amb moltes referències, cites literàries, has referenciat molts altres autors que han citat, que han parlat del vi.
Sí, una miqueta la idea, són capítols curts, el llibre té una estructura circular, comença i acaba amb el mateix tema, que és Dionís, bàsicament, i què vol dir cultures del vi i què aporta Dionís aquesta manera d'entendre la cultura, però també es pot llegir per capítols, no? Per separat. Si t'interessa el cava, doncs el cava. Si t'interessa la salut, la salut. Si t'interessa les tavernes o els cellers cooperatius. No? Per tant, he anat separant els temes, però també té una lectura en circular, no? O sigui, que es pot llegir de diferents maneres el llibre. Però sí, la meva idea era que pogués copsar el màxim d'aspectes, no? Que alguns a vegades no hi pensem i en altres sí que els tenim més presents.
Amb dos guies excepcionals. Dionís, conegut, popular, i Meditrina, no tant, o ben poc.
Sí, Dionís és més conegut, a vegades com Baco, no? O Bacus, que és un déu molt especial dins totes les mitologies, perquè no sabem ben bé com és, i a més és un déu que es mor abans de néixer, per tant, com la vinya, no? Que es mor i reneix, és un déu molt, molt curiós, que ve d'Orient, i és el més conegut, no? Que de fet és el déu de la vida, i nosaltres diem el déu del vi, però no només el vi. El déu de la vida és el déu de tots els líquids que donen vida, no? Per tant, Dionís és el déu de l'aigua, és el déu del vi i és el déu del semen, de tots els tres grans líquids que porten la vida al món, i també és el déu de la mort, perquè la vida és la mort, i per tant, el cep, no? La vinya neix i mor cada any. Per tant, és una divinitat molt complexa, davant d'altres. I quan vinculem el vi i la salut, ens apareix una deessa, no?, que ha estat molt amagada, que és Meditrina, no?
D'origen grec.
Sí, també és d'origen grec i els romans també la tenien. transformada, com tot el que van fer. Bàsicament, els romans el que fan és adoptar tota la cultura grega, no?, i romanitzar-la, no?, i escampar-la arreu del... com el vi, no? La cultura del vi està a Grècia, però s'escampa tot l'imperi romà. Són els romans i els grecs els que l'escampen més, no? Doncs sí, i és una deessa que també apareix i, sobretot, no està tan vinculada a aquest element més segurament dionisíac o les bacanals, aquestes festes, sinó més a tot l'aspecte de salut, d'alimentació. Per tant, és una deessa amb festes pròpies, però que dona un altre aspecte de totes les cultures del vi. I això també és estrany, no?, que una beguda pugui arribar a tenir dues divinitats diferents, doncs també és un element de diferenciador del vi.
Tu ho reculls, parlem sovint de l'art de fer un bon vi, d'elaborar aquest bon vi, però la ciència i la tècnica tan imprescindibles en aquest procés queden sovint en un segon pla. I tu reivindiques també aquest aspecte científic, tecnològic.
Sí, és una cosa que... un dels fils conductors o una de les coses que enllacen molts capítols és una època molt important, que és la Mancomunitat de Catalunya, no?, a principis del segle XX, que és la primera que fa un salt qualitatiu en tot el món del vi, no?, i que, per tant, passem de l'autoconsum, de l'autoproducció, a produir en qualitat, a produir en aquests grans cellers modernistes que hi havia, la higiene, la ciència, i, per tant, hi ha un salt molt gran a tot Catalunya, a principis del segle XX, que vol dir des de crear cooperatives, per tant, una manera nova d'economia, fins a generar productes nous, nous espais, i també les estacions enològiques, no?, que són allà on es fa ciència del vi, no? L'enologia, bàsicament, és una ciència, i, per tant, és una cosa que es consolida tècnicament i que es consolida a partir de la química. I això no passa a vegades en altres productes agroalimentaris, sobretot en aquests moments, no? I a més desenvolupa tota una indústria, no? La industrialització de Catalunya, sempre parlem del tèxtil, però en realitat hi ha una industrialització agroalimentària que és tota la indústria del vi, sobretot, però que és una indústria que ha quedat amagada quan parlem de la industrialització i realment va tenir pràcticament la mateixa importància econòmica que el tèxtil, no? Són dos branques importants d'aquesta Catalunya contemporània, que és ciència, economia i també és agricultura, no?
Que també aporta aquest moviment, crea les catedrals del vi, que també els hi dediques un capítol.
Sí, intentem dedicar això, no?, als diferents àmbits i, evidentment, tots aquests cellers modernistes, que són un salt qualitatiu molt important en la consciència de què és el vi i de com s'ha de fer el vi, i de relligar el vi amb la modernitat, amb una arquitectura moderna, amb una arquitectura ben feta i, per tant, de modernitzar, no? Es modernitza l'arquitectura i es modernitza la manera de fer vi, la manera de produir, la manera de vendre el vi i la manera de consumir el vi. I, per tant, és tot com un global, no? I, evidentment, les catedrals, doncs, sempre intentem contraposar, no?, les catedrals del vi amb quan anem a les parròquies, que són les tavernes, no?, els bars, les bodegues, que és un element molt més anterior, no? I també, avui en dia, les tavernes contemporànies, que no tenen res a veure amb les tavernes de fa 100 anys o 50 anys, no? I, per tant, tot aquest món que també envolta una sociabilitat molt diferent i maneres diferents de fer i d'entendre el vi, sí.
Un altre capítol està dedicat a l'enoturisme i dius que ja està bé de comparar-nos a la Toscana, que ja n'hi ha prou, no?
Sí, bé, això és una cosa a vegades, no?, de... si tu vols vendre una imatge pròpia, no?, que no pots fer és dir jo sóc com no sé qui, tu ets, tens una personalitat, tens una història, tens un llegat, i evidentment segurament l'enoturisme, aquesta especificitat que té, és d'explicar allò que tu ets, no?, i els teus valors, que no són els mateixos, ni el teu art és el mateix, les teves vinyes són bastant similars, depèn de com les miris, però en canvi el tipus de cellers no, el tipus de finques tampoc, el tipus de vins tampoc és el mateix, l'art, l'oferta que pots oferir aquí cultural és molt diferent, les ciutats d'aquí no són igual que les de la Toscana i per tant has de posar en valor la teva manera de ser i els teus, la teva arquitectura, la teva cultura, no?, que és el que de fet es ven. Pensem que l'enoturisme, bàsicament un 60% de enoturistes no beu vi. Busquen un paisatge, busquen una cultura, busquen música clàssica, busquen jazz, busquen tranquil·litat, busquen un paisatge, però no busquen vi un 60%. Per tant,
són molts,
no? Quan mires l'estadística dius, pues així, no? Llavors sí que busquen ciutats agradables, sí que busquen paisatge, busquen que hi hagi una oferta cultural al voltant d'aquells espais i, per tant, busquen altres elements, busquen un museu, no? Busquen uns elements que sí, que els interessen, culturals, de calma, de tranquil·litat, i hem de tenir en compte, no?, que l'enoturisme no és només veure un celler, visitar un celler, sinó que té tot un altre ventall d'aspectes que els hem de tenir en compte, no? Si volem un enoturisme que es quedi al territori i que posi en valor també el territori, no?, i que ens permeti reivindicar les tradicions, des de veure castells fins a l'art que tenim aquí, no?, les capelles, els castells, no?, és a dir, que per tant busquen aquests elements i l'enoturisme pot servir perquè tot això no desaparegui, sinó per posar-ho en valor, no?
Un dels darrers capítols de l'Alè de Dionís, i a risc que et diguin excèntric, així ho dius, està dedicat a filosofia i vi.
Sí, 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 és molt... té un vincle molt des de Montaigne, que sabem que feia vi, fins a Francesc Pujols, que el tenim aquí al costat, fins a Pompeu Gené a Barcelona. Per tant, hi ha molts filòsofs vinculats al món del vi, i fins i tot han pensat la manera econòmica de crear una societat diferent al marxisme o diferent al capitalisme a partir del món del vi i de com funciona el cooperativisme, com funcionen els rabassaires, no?, que és un tipus de contracte molt específic, i per tant el món del vi ha portat idees de com pensar també les relacions humanes des de la filosofia, no? Tant pensar la sociabilitat com pensar també les relacions, no? És a dir, com pot ser un sistema més just i també un sistema més ecològic, més vinculat a la pràctica del dia a dia, i un sistema que pensi més que els humans aprenem constantment i que no mai ho sabem tot, i també un sistema que es vincula artesania amb ciència. És a dir, aquests elements han portat els pensadors a pensar maneres de relacionar-nos, a pensar formes econòmiques, a pensar formes de construir les societats, no? I, per tant, a trobar equilibri entre la ciutat i el camp. Tots aquests elements que a nosaltres ens semblen molt naturals també porten una manera diferent de pensar, no? I fins i tot Jefferson als Estats Units va pensar un sistema econòmic basat molt en el món dels vins. Ell també tenia vinyes, no? I per tant són gent que estan molt a prop de les vinyes i que això els hi permet pensar el món i l'entorn d'una manera diferent, no? No només el paisatge, sinó també l'economia, les relacions camp-ciutat, no? Això de poder tenir ciutats amables, no? I no que viguem tots en suburbis. Doncs tots aquests elements que ens semblen naturals provoquen també maneres de pensar diverses.
Aquesta entrevista és tan sols un tastet de l'Alè de Dionís, i demà sereu a l'Agrícol presentant-la.
Sí, demà finalment el presentarem. Jo vaig voler que sortís encara que estava en pandèmia, perquè ja havia de sortir, i dius que surti, però no es podien fer presentacions. Ara per Sant Jordi sembla que podrem fer-ne, i després n'hi ha una altra a Sant Pere de Ris el dia 20, i sí, demà ens veiem a l'Agrícola a 5:45. Primer una mica un tast de vi, perquè així podem ficar-nos, no?, ja en context, i després el Xavier Hernández, doncs, que ha fet una bona lectura del llibre, doncs farem un diàleg o una presentació conjunta entre els dos.
Joan Cuscó, gràcies per acompanyar-nos i bon Sant Jordi.
Molt bé, igualment a vosaltres.
I seguim amb la segona novetat editorial en clau vilafranquina que us volem presentar. Es tracta del conte El Pati, publicat a la col·lecció Pares, de Salvatella, i obra del tàndem format per l'escriptora Quima Ricart i la il·lustradora Antònia Bonell. Quima, Antònia, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest és el vuitè títol que feu plegades. La vostra col·laboració és molt i molt fructífera.
Sí, la veritat és que sí. Estem molt contentes, i que continuï així.
Sí, la veritat és que mentre fem un ja ens venen idees per fer-ne d'altres. I llavors, doncs, anem donant prioritats a una o a una altra, però anem fent.
La dificultat és trobar editorial i tirar endavant els projectes, no? No aneu pas vosaltres a títol creatiu.
Bé, la veritat és que estem també molt contentes en aquest sentit, perquè realment és difícil el món, hi ha molta competència, llavors hem tingut molta sort, perquè amb les editorials amb les que treballem, doncs hi ha com una certa continuïtat i unes ganes també de que continuem escrivint. Això també ens anima, és a dir, que realment ara mateix, i tocaré fusta, sembla que no és un problema, però s'ha de dir amb la boca petita i amb molt d'agraïment, evidentment.
Anem als orígens. Aquest conte, El Pati, es gesta durant aquest confinament que hem deixat enrere, afortunadament.
Sí, 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 exacte.
Quina és l'espurna que ho comença tot?
Doncs potser podríem dir que és una miqueta l'enyorança d'una mestra de l'escola, no? En aquest cas, durant el confinament, que va ser molt dur per tothom, evidentment. Va ser un moment molt dur per tots els col·lectius. Però pels infants també va ser un moment molt dur deixar d'anar a l'escola. Realment s'ha vist com han retornat els nens a l'escola, tot que està, bueno, que estan contentíssims d'estar a l'escola i quina és la seva alegria, que encara els hi dura ara. Llavors jo crec que va ser una miqueta l'espurna aquesta, no? Un trobar a faltar l'escola i el pati, que és un espai molt complet de l'escola, és un espai indispensable i de joc, i suposo que aquest va ser el punt de partida, l'enyorament.
En algun lloc expliqueu que el conte és un homenatge a l'escola, però sobretot aquesta vessant més lúdica, no?, a tot el que es cou en aquest espai tan especial com és el pati.
Exacte, sí, sí. A l'escola, els nens, clar, no? Si haguéssim de dir els objectius, no?, de l'escola, està molt clar que els nens a l'escola, els nens i les nenes, hi van aprendre, no?, i els mestres també aprenen cada dia amb ells, però no hem d'oblidar l'espai pati com a espai de creixement, espai lúdic, on es representa, doncs, tot el joc simbòlic, no?, i tot el que esdevé la societat en el futur, no? De fet, en el conte queda molt reflectit, no?, tots els espais, no?, que hi ha tota una correlació i un contacte, no?, des del moment de fer, des del menjar, no?, la cuina, no?, amb l'esmorzar que els nens porten a l'escola, des dels partits de futbol, no?, o els esports, que això és part de la vida quotidiana, o com desenvolupen el joc simbòlic, no?, que s'hi juguen a castells, a princeses, a dracs, i a tasques més quotidianes, no?, al món laboral, no?, com jugant a cuiners, a ser constructors, i això, tot això és la nostra realitat, o sigui que el joc és indispensable pel creixement i per formar una relació sana, no?, amb el grup on vivim, que és la societat.
Antònia, a títol d'il·lustracions, com entomes el repte de representar aquest pati que molts nens i nenes tenen idealitzat o tenen el seu pati, no?, i tu has de crear un pati que serveixi i que identifiqui a tothom.
Bé, en principi, a veure, em va agradar molt l'idea, bueno, sempre en parlem conjuntament, a veure com enfocar-ho, no?, els contes, i no, em va fer molta il·lusió, perquè la veritat és que a mi dibuixar nens m'agrada molt, i doncs el que vaig intentar separar una mica, doncs, una mica les edats, no?, en algun tema, doncs, eren nens més petits, o algun tema, doncs, he representat nens més grans. I, doncs, el tema aquest que també diu del joc simbòlic, la imaginació, a l'hora que juguen al pati, doncs, he intentat representar tota la imaginació dels nens amb una línia blanca a sobre el dibuix, que representa el que jo penso que ells estaran pensant en aquell moment, no? Doncs, o sigui, si juguen a princeses i a castells, doncs que s'imaginen que porten una capa, doncs la capa l'he dibuixat en blanc, tot el que ells pensen, per representar una mica la idea de lo que és el joc i les relacions, doncs està representat en blanc. I les emocions també les he representat en blanc, perquè hi ha algun cas, doncs, que algun nen se sent trist per dintre, però per la situació no ho manifesta, que passa moltes vegades, els nens ho poden passar malament al pati també i no ho manifesten, però que va per dintre, doncs llavors també ho he dibuixat d'alguna manera per representar-ho.
I la doble pàgina dedicada a una emoció, com és la ràbia o la violència, en blanc aquestes banyetes del que fa la malacció, no?
Sí, són dimoniets.
Sí, banyetes i cues.
Sí.
És un llibre, una il·lustració molt acolorida.
Sí, perquè penso que el món dels nens és un món molt acolorit, no hi ha cap nen del mateix color, i cadascú té els seus pensaments, o sigui, a través del color també vull manifestar, doncs, que no hi ha cap nen igual, no? Tots són diferents, i al pati hi ha molts colors.
Un pati amb arbres, un sí. Pati privilegiat.
Sí, sí. Una part d'arbres.
Sí.
Clar, és difícil, no?, representar els espais, també, i sí que he volgut representar una part amb arbres, que inclús la meva idea és com enfocar-hi com una mica d'hort, però bueno, no he acabat de ser representat. Una part de zona esportiva, amb terra de ciment, la part on te juguen a futbol i això, doncs, terra esportiva, ahir terra de pista. I després també he dibuixat una part com d'un pati de més petits, amb el sorral, i sí que llavors el terra no té arbres, però és un terra tou de terra.
Quant a tècnica, com has treballat aquestes il·lustracions?
Són amb aquarel·la i llapisos de colors. Són manuals i estan escanejades per imprimir el conte.
A mi el que m'ha sorprès, no sé la canalla quina reacció tindrà, és que aquest pati s'expressa, parla en primera persona.
Sí, aquí una mica, com deia l'Antònia, no? Quan jo li comento la idea i a partir d'aquesta idea en comencem a parlar, perquè sempre ho fem tot de manera molt conjunta, bueno, d'alguna manera, quan vaig ordenar totes les idees, totes les emocions i tot el que jo volia que sortís en el conte del pati, o sigui, tot el que jo creia que era important que havia de sortir en el conte, se'm va acudir la idea aquesta de que fos el pati el que ho explicava, des del punt de vista del pati. Llavors, clar, és posar-li vida, no? Perquè realment és un espai que quan hi ha la canalla, quan hi ha els infants, és un espai que és viu, no? Però realment, clar, és un pati que en realitat no és inert, no? Però com, quan els alumnes, no? I els nens i nenes hi juguen i s'hi mouen, doncs com cobra aquesta vida? I llavors, clar, a partir de les emocions dels infants, doncs el pati hi ha moments que està trist, no? Per exemple, un cas seria, quan parlem de la tristor, és quan plou, no? Que el pati, doncs, està trist perquè els nens estan supertristos quan plou, perquè encara que vegin que està plovent per la finestra, sempre pregunten, no?, els mestres, però segur que no podem sortir al pati? I això és una pregunta molt habitual dels nens i nenes, no? Als nens els hi encanta sortir al pati, malgrat plogui, vull dir que...
I aquell dia que ha plogut, Quima, quan arriben a casa, el primer que et diuen és, quin rotllo, avui mm-hmm. estava... No plovia, però com que estava mullat no hem pogut sortir al pati.
Exacte, exacte. Vull dir que realment... doncs, bueno, hem volgut reflectir això, no? I no només els nens estan tristos, sinó que el pati també ho està.
Un pati que comença presentant-se, jo sóc el pati, tinc vida pròpia, canvio cada dia, cada estació i sóc diferent per a cadascú, i que acaba descansant perquè s'acaba l'escola i fa vacances.
Ah, exacte, sí, sí, sí. Aquesta és la idea, vull dir que ens va, és com una mica com un diari del pati, des del primer dia de curs, amb tots aquells nervis, no? Que, sobretot els nens més petits, no? La primera vegada que arriben a l'escola, no? Que fins i tot alguns ploren, no? Cada vegada menys, però sí que és veritat que alguns nens ploren, no? Doncs tots aquests nervis, tota aquesta emoció, no? I tot el... Bueno, és com un diari, és, el pati ens explica el seu dia a dia al llarg de l'any, no? I això, doncs com està tan content... Quan veu que els nens, no, hi ha la part de l'amor, no, la part de l'amistat, doncs això al pati li agrada molt, quan els nens són capaços de jugar tots junts, no, de fer jocs cooperatius, de compartir, i també, no, com tu deies, no, en alguna pàgina, no, doncs quan això no passa, no, o quan algun nen està avorrit, que també a vegades en parlem poc de l'avorriment, o de respectar que algun nen aquell dia no té ganes de jugar, doncs no passa res, no tinc ganes de jugar i vull estar aquí i jo us miro. No, vine a jugar que no sé què. No passa res. Doncs també és aquest respecte, no?, per la diversitat, perquè al cap i a la fi cada infant és únic i cada infant té el seu ritme i el seu moment, i hi ha dies que no li ve de gust jugar i dies que sí.
A quina edat va dirigit, més o menys?
L'edat, a veure, és una mica, com sempre, amb els contes. Primer de tot, podríem dir que els contes van dirigits a tots els nens i nenes. Vull dir que això ja per començar. Sí que és veritat que a nivell de lectura, per un nen potser de primer, per llegir-lo sol, potser és una mica més complicat a nivell de lectura. Però, evidentment, és un conte que es pot mirar amb nens de més petits, nens que van al parvulari, que estan a infantil, amb ajuda del pare i de la mare, perquè els dibuixos, no, són molt, molt significatius i els nens els poden interpretar ràpidament i es poden sentir molt identificats. Sí que a nivell de lectura, doncs, potser nens de 7 anys, 7, 8, 9, doncs és a nivell de lectura l'ideal. Però jo haig de dir que l'he explicat amb els nens més grans de l'escola i els hi ha agradat moltíssim, que de fet jo ja els hi vaig dir, bueno, bé, potser és una mica per nens una mica més petits, però què va, perquè als nens els hi encanta que els hi expliquem contes, i llavors jo diria que està adreçat a totes les edats, especialment entre 6 i 8 anys.
Antònia Bonell i Quima Ricart, moltes gràcies per aquest pati, per aquesta 8a obra, Plegades. Que n'hi hagi moltes més i que gaudiu d'aquest Sant Jordi 2021.
Moltíssimes gràcies i un plaer estar aquí, com sempre.